Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris una temporada més. Per aquells que hem tingut la sort de fer vacances, el mes de setembre és sinònim de represa. Una represa que arrenca abans del curs escolar i que s'afronta amb més o menys ansietat segons la renda de cadascú. Perquè hi ha moltes famílies a Catalunya amb escenaris laborals precaris, feines mal pagades, temporals o amb jornades llargues, que fan que els sigui impossible treballar i fer-se càrrec dels fills quan són petits. Sobretot per les mares, que són les que carreguen massa sovint amb la motxilla de les cures. La conciliació, en aquests casos, és una paraula buida de contingut, i no únicament això. Com menys recursos, també més dificultat per escolaritzar en la primera infància. Fa uns mesos, l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona va organitzar unes jornades sobre els avenços i els reptes de la política pública de la petita infància, és a dir, dels 0 als 3 anys. En una de les ponències s'hi va explicar que hi ha mares que tenen una situació laboral tan dèbil que demanen a l'escola bressol, els que tenen la sort d'obtenir plaça, és clar, que no les truquin en horari laboral perquè no poden atendre el telèfon, o d'altres que envien els fills grans a buscar els germans petits perquè cap dels dos progenitors hi pot anar. Com més precària és la situació laboral, més important és poder conciliar. De fet, pot representar la diferència entre estar per sobre o per sota del llindar de la pobresa. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, els districtes de renda alta tenen una taxa d'escolarització 2,5 vegades superior que els barris empobrits, i això deixa empremta en infants i mares. Justament, el Nobel d'Economia James Heckman sap que el creixement econòmic d'un país passa per invertir en les classes més desafavorides i en l'etapa de 0 a 3 anys. Diu que invertir en aquest període és més rendible que fer-ho en borsa.
Solidaris. Tothom té una història.
L'atenció de qualitat a la petita infància és revolucionària.
Al nostre país, l'educació 0-3 s'havia considerat un servei només de conciliació.
Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill.
No, el que deia una guarderia. No? Això va canviar molt seriosament quan un Premi Nobel va presentar una recerca en què demostrava que si només tens un euro en educació i només el pots invertir en una cosa, la inversió més efectiva és en 0-3. És a dir, els nens amb famílies poc instruïdes que han anat a l'escola bressol és el millor èxit predictor d'èxit posterior i de continuïtat educativa. No? Per tant, el 0-3 té un valor educatiu enorme, sobretot en aquelles famílies que no poden, hem de dir, no? aportar el seu capital instructiu a l'educació dels teus fills. No? I això en el nostre país encara hem de fer els deures en això.
Molts deures pendents. Etapa clau crònicament desatesa.
La consellera Rigau, al principi de la crisi, va retallar el pressupost d'escoles bressol a 0. A 0. I no ho va fer només per diners. Ho va fer perquè per ella això no era educació. Hi havia un component ideològic molt important. Llavors, clar, fa 10 anys vam deixar de fer els deures.
L'educació 0-3, molt més que conciliació.
El 0-3 és molt important per molts motius. En primer lloc, perquè complementa en clau d'aprenentatge allò que la teva família et pot oferir. En segon lloc, ofereix a les mares que moltes vegades han tingut els seus fills en una situació laboral més precària, no? Un entorn de seguretat també els hi permet potser seguir treballant i per tant tenir uns ingressos, no abandonar, no, la seva carrera laboral i per tant ofereix a vegades més estabilitat, no només educativa i més riquesa educativa, sinó també més estabilitat familiar i la seguretat és molt important en aquest període de 0-3 anys on no només es desenvolupen moltes funcions cognitives dels infants, sinó on molts factors emocionals troben un moment també de configuració.
L'escola bressol, també la pública, només a l'abast d'algunes butxaques.
Hi ha el que en diem una demanda oculta. És a dir, com que l'escola bressol és molt cara, tu no et pots guiar per quanta gent s'hi apunta. Perquè molta gent no s'hi apunta perquè precisament sap que els preus són inassumibles, no?, pel que és la seva economia. Les persones que més s'apunten a l'escola bressol són precisament els pares i mares que tenen feines més ben pagades, perquè són els que en clau de conciliació els surt més a compte i necessiten més Per tant, el que hem de fer és garantir que totes les famílies amb nivells mitjos i baixos no tenen cap barrera per accedir a una escola bressol.
Solidaris.
Ojalá que te vaya bonito.
Mercè Folc, Catalunya Ràdio.
Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena.
Dijous 4 de la tarda, Centre Cívic Bon Pastor, barri del Bon Pastor, districte de Sant Andreu, Barcelona.
Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor.
Jenny, com estàs?
Bueno, anem fent, estem bé.
Anem fent.
Jenny Jiménez, 35 anys, caixera de supermercat, mare de tres fills de 12, 8 i 5 anys.
No, anem batallant encara.
Amb el tema Covid, amb el tema conciliació...
Exacte, què fem amb els nanos? I ara més que mai, què fem amb ells? Quan no estic treballant i no hi ha casals ni n'hi ha escola a la tarda, què fem amb ells? No n'hi ha iaios? No podem comptar amb ells?
Sempre has viscut al barri del Bon Pastor, Jenny?
Sí, jo vaig néixer al barri del Bon Pastor.
On vas néixer? En quina zona?
Vaig néixer a la zona de les Cases Barates. Les Cases Barates, el petit poble de Bon Pastor.
Per la gent que no coneix el barri ni aquesta zona de les Cases Barates, com li descriuries?
Bueno, són casetes molt, molt acollidores, no? On podríem dir que és, sí, un poble dintre de la ciutat, perquè la vida és com si fos un poble. La porta sempre oberta, el veí sempre a la porta, els nanos sempre corrent pels carrers... I aquesta és la vida de les Cases Barates.
Quanta gent vivíeu a casa vostra?
A casa nostra érem els quatre membres de la meva família, però bueno, de vegades també hi estava el meu tiet o alguna cosina.
Són cases molt petites, no?
Sí, uns 50-55 metres. Molt petites, molt antigues.
La teva àvia també vivia a les Cases Barates?
No. La meva àvia vivia a una zona que li deien el Corral de la Patxeca. I era doncs, com una corrala on també hi havia molta xarxa. On hi havia molta xarxa entre veïns. Sempre s'estaven també ajudant, sempre també tots als carrers, fins que els hi van donar els pisos.
La teva àvia va tenir 9 fills.
Sí, va tenir 9 fills.
Com s'ho feia?
Bueno, cuidant d'ells i un dels altres, dels més grans, dels més petits i així. Bueno, es feia càrrec dels seus fills. Si la seva veïna havia de marxar a treballar, doncs també li deixava el seu fill. Si calia donar-li el pit, la meva àvia li donava el pit i una mare més.
Tu ara on vius, Jenny?
Jo ara visc al carrer Orrius, aquí al Bon Pastor també.
No a les Cases Barates ja?
No, les Cases Barates estan en fase de remodelació. Ara només ja queda una fase que li diem les faveles, perquè està com molt deixada. Si abans ja miraven poc per nosaltres, ara encara menys, perquè queden pocs veïns, però bueno, les cases estan molt derruïdes, no?
Aquestes són les grans desavantatges de viure en un lloc tan apartat?
Sí, i a part, clar, estem enmig de dos polígons, encara que som del districte de Sant Andreu, sembla que només el districte de Sant Andreu hi està Sant Andreu i Trinitat. No n'hi ha res més.
Us sentiu abandonats?
Moltes vegades sí. Sí, perquè els equipaments bàsics i tot està allà. Està allà. Encara que en els últims anys doncs sí que bueno, han portat més equipaments, no? Han estat mirant una miqueta més pel jovent d'aquí.
Però costa.
Però costa, això costa.
Tu tens tres fills?
Sí.
Quina edat tenen els teus fills?
Tenen 5, 8 i 12.
Treballes, no?
Sí, treballo pel matí.
Què fas?
Bueno, jo sóc caixera I bueno, jo treballo pel matí perquè tinc una reducció legal de jornada per poder conciliar. I encara i així és complicat.
Estàs en un supermercat, no?
Sí.
De caixera, portes pràcticament molts anys, no?
Sí, porto 15 anys.
15 anys amb aquesta professió. I tot i tenir la reducció, no hi ha manera de quadrar.
No, no. Pel matí sempre necessito algú. Sempre necessito algú i a la tarda és plegar, córrer i agafar les nenes.
Tu i un altre grup de mares us vau organitzar davant d'aquesta situació, no? D'on surt el nom de Guerreres del Bon Pastor? Explica'm què és això.
Bueno, això ens ho va posar una noia del periòdico i gent del Pla de Barris, no? Que és, bueno, aquest servei va començar al meu barri arran de la remodelació. És un servei d'acompanyament, no? De les cases barates als pisos, doncs, ells fan com si fossin d'enllaç. I va venir gent de l'Ajuntament i com ens van posar guerreres perquè ens escoltessin, ens fessin cas i, bueno, que sàpiguen que existim. Bon Pastor existe. Ens van batejar així.
És a dir, reclamàveu millores pel
barri,
no? Equipaments...
Per les dones d'aquest barri, perquè també ens sentim molt abandonades.
Quines reivindicacions fèieu en tant que dones?
Doncs sobretot la conciliació, perquè existia un servei pilot, es diu Concilia, però al meu barri no estava. Hi havia altres barris, però al meu no. I si volies fer ús d'aquest servei, havies d'anar a Trinitat. No tenia sentit, no? Aquesta és una de les reivindicacions que tenim. Unes altres són les formacions per a dones a partir de 30 anys, perquè des dels 16 fins als 30, sí que hi ha formacions gratuïtes, flexibles, però quan ets mare, tens 30 i no tens amb qui deixar els nanos, estàs fotuda.
En el projecte aquest Concilia sí que us van fer cas, és un projecte de canguratge gratuït fins a les 9 de la nit, també els caps de setmana, però que es va acabar al juliol. Per tant, ja es torneu a trobar...
Estem encara una miqueta en l'aire.
A l'aire, no?
Sí.
I won't give up on us even if the skies get rough. I'm giving you all.
Abans d'aquest projecte pilot del Concilia, com us organitzàveu aquestes mares batejades com a guerrilleres per cuidar els fills respectius, no?
Exacte, vam crear com una mena de xarxa. Doncs ens trucàvem o per WhatsApp, no? Del plan, em pots agafar el nano que trigaré mitja horeta? I bueno, doncs ens fèiem càrrec d'altres nanos. O que hi ha un nano a l'escola que ha de sortir però la seva mare encara no ha vingut, doncs trucàvem a la mare. No, mira que està aquí tu hijo, te lo cogemos? Sí, sí, vale, quedáronlo en el parque, por fi que tarda una hora. O estoy llegando, 10 minutos, el que faci falta, doncs això és el que fèiem.
I també si els nens estaven malalts?
Quan els nens estan malalts, també. No, tiraven de nosaltres mateixes.
Per tant, és agafar una mica la idea de l'àvia, no?
Sí, exacte. Sí, sí.
De l'àvia i d'aquest sentiment de comunitat que hi ha en zones com el Bon Pastor, és això?
Sí, 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 tal qual, sí, sí. Aquests valors que hem crescut amb ells, no? Com de tribu, d'una gran família, amb aquests valors. Hem crescut i, bueno, ens agrada conservar-los.
Parlem de les altres mares, no? D'aquest mm-hmm. grup que formeu, que sou. Quantes mares sou?
Bueno, gairebé unes 10.
Una desena de mares. Totes treballen? Totes estan en la mateixa situació que tu, Jenny?
Hi ha que treballen, hi ha que estan a l'atur, hi ha que són, bueno, separades, i, bueno, hi ha una miqueta de tot, perquè, bueno, a l'escola on van els nostres fills, no?, també és una escola pública, on també hi ha molta immigració, no? I, clar, quan venen es troben molt, molt soletes, també, no? I pensem que, bueno, que estem per a totes.
O sigui, feu també aquesta tasca d'integració, no? En definitiva, ajudeu a... Aquí no hi ha barreres i no hi ha prejudicis i no hi ha estereotips, aquí.
No. No hi ha de res. De fet, som un grup de mares que, bueno, cada una té la seva ideologia, la seva cultura, la seva ètnia i, bueno, totes som amigues.
Al final és posar les cures, no?, al centre, no?, cuidar-vos unes a les altres per tirar endavant, perquè si no hi ha algú que cuidi dels fills...
Clar, no podem fer res.
No es podria fer res.
Clar, i arran de la pandèmia, que no es podia comptar amb els iaios, era què fem amb ells? perquè jo no puc treballar per pagar-li a una cangur, tampoc.
Un altre dels temes, ara ho has dit tu, importants en aquest tema de la conciliació, és la xarxa familiar que tu puguis tenir. Tens xarxa que t'ajudi, pares, germans?
Jo tinc una família molt gran, afortunadament, no? Però no sempre, clar, quan tens un imprevist, no sempre hi són. Llavors, què fas amb ells? Per això era, la nostra xarxa va crear-se per això, perquè eren imprevistos, no? I com, bueno...
Us serveix també per compartir dubtes i problemàtiques al voltant de la criança? També per descansar psicològicament aquest grup?
Sí, 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 perquè pel matí acostumàvem a deixar els nens a l'escola i anar a fer la teràpia de mierda, que li dèiem nosaltres.
Teràpia de mierda. A veure, explica'm això.
Bueno, es tracta de seure a prendre el cafè i si tens cap problema, tu pots comentar-lo, explicar-lo, no?, d'una forma natural, sabent que hi ha gent que t'està escoltant i que t'entén. I, bueno, fèiem llargues xerrades, no?, llargues caminates pel riu, també, per fer una miqueta d'esport.
És a dir, vosaltres sou les vostres pròpies psicòlogues, no?
Sí, sí, perquè, bueno, un psicòleg, sí, es pot tenir la intenció d'empatitzar amb tu, però... Si no has tingut aquest problema, no ets capaç d'entendre.
Perquè genera molta tensió tenir una feina, no poder complir, estar amb els fills, clar.
Exacte.
Ha d'entrar un sou, no?, cada mes.
Exacte, sí, sí, és molta la pressió que hi ha i, clar, treballes i el treball, casa, fills, amb tot no s'hi pot.
I l'oferta també de psicòleg públic no és que sigui gaire àmplia, no?
No, clar, perquè és que un psicòleg que et truqui una vegada al mes, si està tot bé, jo penso que no és suficient. No tothom pot permetre's 50 euros per una hora que t'escoltin.
A casa, el pare dels teus fills, mm-hmm, hi és? Ajuda, no ajuda?
Sí, sí que col·labora també.
Sí?
Ara mateix, allà està.
Això és important, també.
Sí, però ell acaba de treballar més tard que jo, per exemple. Ell arriba a les 6 de la tarda, 6 i quart, jo ja sóc al parc amb les nenes.
De què treballa el teu company?
Al port.
Al port de Barcelona. Els teus fills, 8, 5 i 12 anys, ja no estan a l'etapa de l'escola Bressol. Hi van anar a l'escola Bressol, els teus fills?
La petita sí que hi va anar.
Vas poder aconseguir plaça?
No em va ser fàcil, però sí. Sí, sí, sí. La mitjana no va poder anar-hi perquè no hi havia places.
I què va fer?
La iaia. Era la iaia, la iaia, la iaia. El gran va ser la iaia.
També, per impossibilitat, de falta d'oferta a l'etapa 0-3 anys.
Exacte, i tampoc podia pagar el que em demanaven.
Què et demanaven?
A la privada, uns 400 euros, que suposa gairebé un lloguer. I, bueno, a la pública, quan la meva filla va començar, el meu home era a l'atur... Doncs s'hi pagava 90 euros.
Ara, acabat l'estiu, què han fet els teus fills? Aquest estiu han anat al casal?
Han anat al casal i, bueno, han estat allà 2 setmanes. I les altres, doncs, les hem compaginat amb les vacances del pare i amb les meves.
I així heu cobert tot
Clar.
El període estival, no?
Sí.
Els teus fills van a l'Institut d'Escola
al Tiler,
no?
Uh-huh.
Esteu contents amb aquest projecte educatiu?
Jo estic encantada.
Fan extraescolars, ells?
Sí, el nen fa futbol, però no tots els nens del barri que voldrien fer futbol poden, tampoc, perquè no és barat. No és barat. L'Ajuntament sí que et dona una subvenció, però, clar, tu per apuntar el nano necessites 80 euros per la inscripció i 120 del primer trimestre. Si no, no pots optar a aquest ajut. I, clar, hi ha nanos que els encanta el futbol, parlem de futbol perquè parlem de futbol, però també hi ha piscina, rítmica, patinatge, que és la mateixa problemàtica. O tens diners, o encara que demanis aquesta subvenció, o tens diners o no fan res. Després els nanos queden pel carrer, no fan el que a ells els agrada, no? Doncs, bueno, ja tenim un nano i un jovent perdut. No?
Per tant, això
hauria de canviar, que és una altra de les reivindicacions que tenim, sigui les extraescolars, que siguin més assequibles per tots. Igual que l'escola pública ha de ser universal, les extraescolars tampoc haurien de ser un luxe, com són ara mateix.
Doncs, Jenny, t'agraeixo el teu temps.
Gràcies.
No ha anat gaire bé per conciliar, però t'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Gràcies pel compromís.
Gràcies a vosaltres.
Clarament estudiat, no? que les dones, quan tenen fills, tenen moltes més penalitzacions que els homes, no?
Elisa Stinus, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social, investigadora a l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona.
I, de fet, elles, hi han dos moments de la seva vida on veiem que o disminueixen la seva dedicació al món laboral o la redueixen, que són en el moment en què tenen fills, però també en el moment en què els pares són grans i dependents i necessiten cura, no? Això té clars efectes directes tant en la disminució d'ingressos, no?, de salari, per exemple, no és el mateix treballar més temps que temps complet, en el desenvolupament professional de les dones. Veiem que aquestes persones que estan part-time, doncs al final acostumen a tenir feines més de segona, i també en la seva futura pensió, no? Per un costat, els homes accedeixen a més llocs de poder que les dones, sovint per dues qüestions, eh? És a dir, hi ha dues mirades aquí implicades, la mirada del cap o la cap, no?, que sovint doncs, veuen els homes més potencial, en teoria, per promocionar, però també per la mirada de la pròpia persona, no?, que sovint hi ha dones que, no sé si és una xifra elevada, que renuncien doncs, a adquirir posicions de poder perquè saben que, bueno, que a l'hora de tenir fills aquestes posicions són més incompatibles amb poder tenir cura dels fills, no? I després tenim tota aquesta segregació horitzontal del mercat laboral, que aquí veiem com les professions més típicament feminitzades, no?, que a més estan més relacionades amb lo social, amb l'àmbit de les cures, l'educació, etc., són professions pitjor remunerades que les professions habitualment més masculinitzades, com el món científic, el món tecnològic, etc., no? Des de l'Institut d'Infància hi ha una enquesta que fem periòdicament, que és molt potent, que té una mostra molt important de nens i nenes de la ciutat, no? I la meitat de nens i nenes de Barcelona diuen que no estan prou satisfets amb el seu temps lliure, bàsicament com per dues raons, no? Una és que els agradaria passar més temps a família, i diuen que els seus pares i mares treballen moltes hores, no? De la centralitat de la feina en el nostre país, amb aquests horaris llargs, amb aquesta pausa al mig de la jornada, que no faciliten la conciliació, cosa que estan havent-hi molts canvis, en aquesta línia. I per una altra raó, els agradaria tenir més temps de joc a l'aire lliure amb els seus amics i amigues.
Solidaris.
El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color.
Catalunya Ràdio.
El amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor.
Mercè Folch.
No sé si es la manera.
Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure el humor.
Divendres 12 del migdia, plaça dels Àngels, barri del Raval, Barcelona.
Àngela, com estàs?
Doncs ara mateixa cansada.
Àngela Peris, 38 anys, de Castelló. Ballarina, coreògrafa i educadora. Fa tallers creatius en centres com el MACBA i la Fundació Yehudi Menuhin. Té una filla de 4 anys.
Per què estàs tan cansada?
Doncs diria que és un cansament acumulatiu. És un cansament que parteix del no saber, no? Aquesta incògnita constant. Del no saber quan acaba una situació precària que, tot i els esforços, doncs penses que no cessarà mai, no? De vegades penso que la gent que estem en una situació tan precària mai podrem deixar de necessitar ajuda. I aquesta situació arriba a ser profundament angoixant. Perquè és així també com funcionen les màfies, no? A partir d'una necessitat emocional, econòmica, estructural, no? Que requereix d'una constant ajuda i que, si més no, la societat en la que vivim i la nostra cultura, tot i que siga una ajuda, diguem, altruista, tu sempre et sentixes en deute amb les persones que t'han prestat diners, pot ser persones molt properes, amb lligams parentals molt, molt propers, endeuta amb la gent que t'ha estat prestant recursos que tu has necessitat per sobreviure.
Posem cara a aquesta precarietat. Estem aquí a prop del MACBA. Acabes de sortir del museu de treballar. Què fas exactament aquí?
Jo sóc una artista col·laboradora que imparteixo tallers durant tot el curs escolar a escoles que venen a visitar el museu amb una experiència sensorial des de ben petits, des dels 3 anys fins als 8.
Quin horari fas aquí? Tens jornada completa? Vens com a autònoma? Estàs assalariada?
Sí, en aquesta institució treballo com a autònoma. Jo sóc ballarina, coreògrafa i educadora. Llavors, en els treballs on faig activitats, diguem, esporàdiques, estic donada d'alta com a autònoma. El meu horari, doncs, aquí al museu és des de les 9 del matí, que venim a preparar, fer els preparatius i tal, fins a les 11:30-12.
Amb això no n'hi ha prou per viure.
No. Bueno, jo sempre dic, no, que els que tenim una activitat esporàdica o els que som artistes, creatius, freelance, moltes vegades, clar, invertim més temps en desplaçar-nos als llocs on hem de realitzar, desenvolupar la nostra activitat, que no pas realitzant-la, no? I això també és un desgast físic que s'ha de comptabilitzar, no? Al cap de la setmana. Què passa? Que, clar, tu quan tens una activitat que és a meitat matí, tu ja no pots ocupar el teu dia en res més. Quan treballo a la Fundació, treballo en horari escolar, treballo de 9 del matí a 5 de la tarda. El que passa és que jo visc sobre les rodes, perquè em desplaço en bicicleta i faig visites a 7 col·legis diferents entre Nou Barris, Ciutat Vella i el Prat de Llobregat.
Ara, Àngela, marxaràs corrents després d'aquesta conversa perquè has d'anar a buscar o estar amb la teva filla, no? Com es diu la teva filla?
Lola.
La Lola. La Lola té 4 anys, no?
Sí. Jo la tinc només la meitat del temps, des de que ella té 2 anys i mig... que em vaig separar, només la tinc la meitat del temps. La qual cosa em fa pensar també, no? Si el temps de qualitat que passo amb ella és un temps de qualitat real o és un temps de qualitat ficcionat o és un temps de qualitat que està barrejat amb una excessiva dosi de voler estar bé, d'obligar-te a estar bé quan estàs amb ella. I tinc moltes contradiccions, sobretot per aconseguir acompanyar-la des d'un cos que, tot i estar cansat, necessita seguir estant a prop, carinyós, empàtic, viu, i tot això em genera molta contradicció. Moltes vegades em matxaco molt, no? Matxaco molt perquè pense que no sé deixar-me estar, no? Sense preguntar-me si realment li estic donant el que necessita Lola per a desenvolupar-se com una nena. Sobretot em preocupa, doncs, això, no? Que ella tinga espai per desenvolupar-se correctament, amb la seva pròpia personalitat, sense jo forçar-li res, i aquest temps per poder observar-la amb tranquil·litat i per poder amoldar-me a les seves necessitats no sempre està ahí, no? Perquè és veritat, sóc una dona que estic preocupada per el meu dia a dia i crec que això li vaig, doncs, transmitint gota a gota, no?, a ella. I ahí estic treballant aquest tema.
Clar, encara que tu posis tota la força que tinguis a l'interior per intentar no transmetre això, el context és molt salvatge, no? Amb aquestes feines que no et deixen arribar, com deies al principi, a final de mes, que has de recórrer a ajuda, entenc que de família i amics, per poder pagar factures. A nivell mental, això, com es porta, Àngela?
Bueno, jo crec que les persones que hem desitjat triar una carrera artística, creativa, que ens hem desvingulat de la nostra ciutat natal perquè quan vam marxar no hi havia els recursos que s'amollaven, no?, als nostres desitjos, ens trobem en que concretament en ciutats com aquesta el Goliat de Barcelona fa que perfils com els meus, d'artistes, d'arts escèniques, per exemple, visquem sempre en una corda fluixa, no? La meva corda fluixa és una corda de seda, un fil molt prim. A un costat de la vara de funambulista tinc el desig, el voler, el saber que així és l'única manera de ser feliç, no? O sigui, poder atansar una carrera artística que s'amolla a això, no?, a les meves expectatives. I d'altra banda està l'engulliment el que la ciutat de Barcelona arriba a devorar a persones, a dones com jo, amb salaris no tan precaris, per cert, amb formacions acadèmiques molt potents, llicenciades, màster, etc., amb xarxes socials també potents, però que, diguem, el boomerang, no? Que jo ara veig, per exemple, la meva vida com un boomerang. Jo he llançat amb tota la força que tinc, he llançat un desig. I m'està tornant, perquè afortunadament tinc treball en institucions reconegudes. Però jo encara he d'anar al supermercat amb calculadora. Com pot ser això, no? És a dir, la meva indignació ve d'aquí. És a dir, ¿cuánto más tengo que ganar? Com està conformada aquesta societat? Quants diners he de guanyar per poder sobreviure sola? Sense una estructura familiar, no? Sense compartir despeses, diguem-ho, en lloguer o... Quan hem de guanyar les persones que les dones que viuen com jo, no? Millor separades, amb fills a càrrec, amb una carrera creativa, treballs que són inestables. Jo pensava que guanyava bé, no? O sigui, pensava que tenia una nòmina que, bueno, pues, sí, havies de fer malabars, però aconseguís arribar a fin de mes. Però això no para, això no para. Let your heart be unchained. Let your
skin be unstained. Hi ha un lloguer per pagar, unes factures per pagar, hi ha una nena petita amb les despeses que això implica. Pots permetre't, per exemple, una cangur?
Clar, afortunadament, bueno, tinc la sort d'estar molt vinculada a la família de la meva exparella i dona les gràcies i és un agraïment diari, no?, perquè ells me donen aquest suport. Sempre tendeixo a mirar a, pues això, no?, a altres persones que potser no tenen la sort de tindre a prop, en el mateix barri, a gent amb qui poder comptar, no?, i que les despeses per cangur o se disparen. També tinc una bona xarxa, soc d'una associació veïnal, Mama G, de suport a la criança, que també ens hem fet molta pinya i que en qualsevol cas sempre he tingut suport d'aquestes mares que, bueno, que ens trobem per a jugar a la plaça els nens o fem sovint quedades per intercanviar, per quedar-nos amb els nens d'unes, d'altres. És a dir, òbviament hi ha xarxa, no? A la meva escala també tinc, doncs, a dalt a una dona gran jubilada que sempre m'està dient que si qualsevol cosa, que si necessite que es quedi amb la nena, se pot quedar. Vull dir que les persones que estem en aquesta corda fluixa constantment, jo crec que sempre tenim la boca oberta per demanar ajuda, no? O sigui, no sentim que ens estem agafant un espai que no ens correspon en aquest sentit, no? I te trobes amb gent que és especialment generosa.
A nivell d'administració, quina ajuda has rebut?
Durant el confinament vaig rebre una ajuda com a ballarina que estava, diguem, en l'atur, no? Per una pausa de l'activitat professional. I després he rebut... Això va ser una petita ajuda de menys de 500 euros. I després he rebut també una altra ajuda que va arribar molt, molt poca... O sigui, es va cristal·litzar en molt poc de temps i em va semblar bastant... Bueno, em va sobtar bastant perquè eren unes ajudes que donava la Generalitat per a sufragar els gastos, les despeses de les factures de llum, d'aigua i de gas, no? És a dir, les despeses mínimes domèstiques. A partir d'ahir ja no he rebut cap altra ajuda. M'he posat en mans de serveis socials i, clar, el meu perfil, per exemple, no, de moment no n'hi ha una ajuda que es cristal·litzi en els diners, no és una ajuda econòmica, sí una ajuda d'altres tipus, no? Suport emocional, suport amb formació, etc. Clar, el problema... Jo sempre ho penso, no? El problema no és el que tu ingresses, el problema és el deute que tu has acumulat. El problema que tenim les persones que estem en precarietat absoluta, és a dir, gent que no tenim estalvis, gent que tenim una feina molt inestable, el problema és que hem acumulat molt de deute. No perquè hem demanat un deute a la Caixa per fer-nos una casa, ni perquè tinguem una propietat al nostre nom, ni perquè... No, sinó perquè... per determinats motius hem deixat de pagar, per exemple, en el cas del confinament, un lloguer, perquè aquell mes no havia ingressat res, tornar i retornar les factures de la llum i el gas. És a dir, jo, en moments que he tingut una mica més de diners, el primer que he fet ha sigut pagar deutes d'Endesa, per exemple, i els deutes que jo tenia ascendien a 300 euros, 400 euros, que no he pogut pagar durant els mesos anteriors. Afortunadament no m'han tallat el subministrament, però jo he tingut que retornar factures per poder fer una compra al bon preu, saps? O sigui, no una compra de solo millo, m'entens? Sinó una compra de llet, una compra de a veure què fem avui per sopar, una compra de lo bàsic, no? I sempre pense que el mes següent estaré millor. És a dir, de dir quan s'estabilitzarà, perquè clar, tu sempre penses que s'estabilitzarà la teva situació, de dir, vale, pues, hi haurà un dia, o sigui, venga, va, que el mes que ve cobraré això, 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 i sufragaré els deutes i estaré ja a zero. Però quantes de nosaltres arribem a estar a zero? No? És a dir, que no és el problema, no és quan cobrem, no? Sinó quants mesos estem sense cobrar per la nostra situació inestable i quants deutes hem acumulat. No? Aquesta és la precarietat. La precarietat se basa sobretot en la situació que a llarg termini és insostenible, que és aquesta manca de matalàs on poder caure en els moments de màxima fragilitat i debilitat. Llavors, què passa? Que tu acabes creant com una espècie, com te diria jo, com una espècie de capa protectora, no? On no és possible que es colen els pensaments destructius. És a dir, aquells pensaments que te van deixant sense forces, no? Pensaments destructius és, Àngela, no pots continuar així, ja veus que aquesta situació tan precària és insostenible, la Lola no es mereix això, quan més aguantaràs en aquesta situació?
Ara sentint-te parlar hi ha una barreja de ràbia, però de molt dolor també.
Sí, sí. És dolorós perquè me provoca una profunda indignació. El dia zero del mes, el dia zero, jo ja he pagat 1.200 euros.
Et puc preguntar sobre números? Què cobres, sí, i què pagues de lloguer?
Mira, jo estic pagant 650 euros de lloguer per una casa de 25 metres quadrats al Guinardó. I, a banda, clar, has de sumar les despeses. Això s'afegeix a les despeses habituals de la nena. Afortunadament, la meva exparella es fa càrrec de la major part de les despeses, perquè coneix la meva situació i hem arribat a aquesta conclusió, no? que un se fa càrrec de les despeses més importants. I, clar, inevitablement això és una fuetada, no? Al meu orgull i a la meva responsabilitat com a mare, no? De dir, hòstia, què li puc oferir jo a la meva filla quan sigui gran? Què li puc oferir? Quina estructura li puc donar jo, no? Quina estructura? Perquè el que sí que et puc dir és que no és l'estructura que jo he rebut, no? Jo he nascut en una família de classe mitjana, mitjana alta, i jo m'enfrente a una... Ara mateixa, sí, podria dir que de vegades em classifica a mi mateixa com una dona que estigui en el llindar de la pobresa, tot i cobrar quasi 1.700 euros al mes, entre unes coses i altres. I amb aquests 1.700 euros durant, per exemple, 12 mesos, seria un bon sou, seria una situació totalment privilegiada. Però no és això, és que la meva condició, les meves condicions laborals són que no treballo tots els mesos, no tinc bolos tots els mesos, no tinc finiquitos, no tinc un extra per vacances, no tinc un extra per Nadal, ningú em paga quan estic malalta. De vegades pense, va, joder, Àngela, tio, no te queixes tant, saps? Sempre hi ha aquest remor, no, intern. Si ho tens tot, si vius en una ciutat preciosa, si vius en una ciutat plena d'oportunitats, estàs treballant al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, estàs treballant a la Fundació Yehudi Menuhin, que et dona xarxa, pots desenvolupar-te com a artista. No, això també són recursos, no? Això també és coneixement, això també és experiència. Òbviament. Però és que ja són 10 anys així, no? Ja són 10 anys així. I la situació no canvia.
Àngela, jo desitjo que aquest fil de seda en els pròxims mesos es vagi engreixant i que els equilibris siguin una mica més estables que tot el que acabes d'explicar. T'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Una abraçada molt gran i ara a córrer a buscar la Lola.
Moltes gràcies, Mercè, que vagi molt bé.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Os caminhos trilham pra gente se ver.
Anna Surinyac, molt benvinguda.
Hola.
És un autèntic plaer tenir una temporada més la mirada de l'Anna Surinyac. Ja ho sabeu, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, i recuperar aquest espai en què reivindiquem la potència de les imatges per explicar el món en què vivim. En aquest programa, que hem dedicat a la conciliació en la precarietat, en què hem parlat de cures, de models familiars i de la motxilla que arrosseguen, sobretot les mares, l'Anna ens parla d'un projecte fotogràfic que lliga molt bé. Es titula Maria, una història d'amor, de l'artista i fotògrafa Severín Sajú. Todas trilhas caminham pra gente se achar, né? Anna, explica'ns qui és la Severín i quins projectes la identifiquen.
Bueno, la Severín, de fet, hem parlat d'ella ja perquè és amb l'artista visual, ella és una artista visual francesa amb qui he treballat el projecte #Bosa sobre els moviments de població. I ella sempre s'acosta una mica a les històries periodístiques. Ella diu que no és periodista, que és més artista, però sempre acaba fent i explicant històries d'una manera molt més creativa, no? I són històries que generalment acostumen a ser molt més reflexives que les que estem acostumats.
Severín, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Vosotras?
Muy bien, perfecto. Vamos a hablar de este proyecto de María, una historia de amor. Las protagonistas de este trabajo son dos personas de edades absolutamente alejadas. Una, tu hija Zélie. ¿De cuántos años ahora?
Bueno, Zélie hará 4 años a finales de octubre.
4 años. Y la otra es María, que ahora tiene 77. Cuéntame más sobre María y cómo surgió este proyecto de respeto y de mucho amor.
Yo soy vecina de María, desde vivíamos a su lado desde hace 8 años. Y no sé, María, bueno, la conocí con su marido, luego también la conocí viuda, pero estamos siempre, bueno, a mí me gustan mucho las relaciones y bueno, el contacto, ¿no?, con la gente, pues siempre teníamos muy buen rollo en el, ¿cómo se llama?, en el chaflán, ¿no? Pues con María, yo en octubre de 2017 di a luz a Zélie, soy madre soltera, y la verdad que María, a partir del momento en que Zélie entró en nuestra vida, en nuestro edificio, pues también se ha construido algo muy bonito, que ha sido al final pues su relación con ella como una abuela, y también conmigo me ha apoyado mucho, me está apoyando mucho en la crianza y también a nivel profesional. María siempre es un apoyo, ¿no? Cuando necesito pues un momento para mí para trabajar, pues pico a la María. Cuando Zélie tiene una pupa, pues la tirita se la pondrá María. Hay algo muy bonito entre nosotras tres, que surge también de una necesidad, de una soledad, de un amor y de una cierta soledad. María era viuda desde hace 5 años. Y bueno, yo me encontré sola con Zélie desde el principio. Y creo que esto también ha sido lo que nos ha unido, ¿no? Esa ganas de compartir juntas.
Anna, a María una història d'amor i a fotografies precioses, que òbviament penjarem a les nostres xarxes socials, són fotografies que efectivament són una mostra d'això que parlava ara la Severín, no? D'aquest afecte, d'aquesta tendresa, no? D'aquest amor, d'aquestes cures, no? En definitiva, què destacaries de la mirada de la Severín?
Sí, de fet, això que explicava la Severín és textual, no? És tal qual. Quan treballàvem en el projecte #Bos, estàvem a casa la Severín i la Maria venia a posar les tirites a la Zélie, no? Jo crec que la mirada de la Severín és sobretot una mirada molt íntima, no? Amb aquesta història, bueno, que el mateix títol ho diu, no? És una història d'amor entre la Zélie i la Maria. Les fotografies, hi ha una imatge on es veuen elles dues amb uns rulos, no? Una altra imatge que hi ha la Zélie a la porta del xamfrà aquest on diu la Severín que passen la majoria del temps estirada a terra i la Maria a la porta.
Que és el replà, eh?
El
perquè
replà, exacte.
Vivien una davant de l'altra, no? En un edifici del Poble Nou.
Sí, sí. Viuen una davant de l'altra i són unes imatges que tenen molta intimitat, i no només és intimitat, hi ha imatges que respiren amor, que pots veure perfectament, no?, aquesta relació entre la Maria i la Zélie.
Hem parlat amb la Maria Severín, és una dona enèrgica, oberta, que ens ha definit d'aquesta manera la relació que tenia amb la Zélie, òbviament, i també amb tu.
Preciosa. Mira, vols que t'ho digui ben clar? Vaig ser el temps més feliç de la meva vida, perquè ja veus l'edat que tinc, i em vaig quedar soleta. I va ser el temps més feliç que vaig tenir en la nena de la Severín, en la Zélie, la meva amiga. Jo, és com si haguessin sigut família meva, la Severín i sa filla.
La Maria, tal com bé deia Severin, va ser un suport molt important tant per tu com per la teva filla.
Perquè la Severina estava amb mi i la nena no tenia, la seva mare vivia a França o no sé on, pues jo era la iaia d'aquella nena. Maria, que salgo? Bueno. Maria, que me voy aquí? Bueno. Vaig ser com si fos una iaia. Jo me quedava a dormir, havia nits, perquè ella estava sola, no tenia el meu marit.
Severin, qué importante es tener a alguien en quien confiar. Es una relación absolutamente preciosa, ¿no? De mucho amor.
Sí, y encima es como... Yo no estaba en un momento muy, muy fuerte, ¿no? Un poco en mi vida, y creo que también es cuando empecé este proyecto, que no pensaba ser madre sí, pero no de esta forma. Y la verdad que estaba, es lo que dice María, ¿no? Yo no tenía a mi madre al lado, mi familia, tenía amigos, muy buenos amigos, pero y también tenía una vida de antes que no congeniaba mucho en el rollo ser madre, ¿no? Y entonces es verdad que me sentí bastante sola en un momento y, bueno, ha sido muy simple, ¿no? Hacer dos pasos, picar a la puerta de María y que todo se vuelva muy, muy simple. Incluso en los momentos cuando empecé el proyecto, Zeri tenía 2 años, es que yo ya ni tuve una racha que yo ya ni entendía por qué había sido madre. Un poco de cuando nació, de sin parar, estar trabajando y estar intentando entender lo que estaba pasando, hacerlo mejor. Pero hubo un momento en que no entendía, ya perdí pie, y es cuando María me dijo, venga, vamos a pensar, vamos a hacer algo, y ha sido súper bonito.
Volem escoltar la Zeli. Què li ha de dir a la Maria? Va, escoltem-la.
¿Y tu, Maria, cómo la quieres?
Muy fuerte.
¿Y con María qué haces? ¿Te enseñaba canciones? ¿Qué hacías? ¿Me cantas una canción que María te ha enseñado?
La luna, la bruna, de pastita, de la dolce amara, de la crema, rana, pam, pam, dos, pam, 4, 5, dos, pam. El pincho.
¿Quién es para ti, María?
Para ti, María, es mi abuela. Está muy guapa, María, y la quiero mucho. Y es muy deliciosa.
Severin, es precioso, això és precioso, i detrás d'este projecte també és interessant la reflexió que hace sobre el cuestionamiento del modelo tradicional de família i de los roles també de género.
De los roles de género, bueno, yo al final, al ser sola con Zeli, roles de género no hay. Al final yo soy la única referente de Zeli. No tiene ella una figura paterna. Sin embargo, el tema justamente de género es lo que a mí me ha provocado que yo me separe, por ejemplo, con el padre de Zeli, que se llama Ahmed, que es egipcio, y justamente yo, ¿no? la forma en la cual él, en su cultura musulmana, yo no encajaba, y él tampoco en mi manera, forma de ver las cosas. Aunque sí que Zeli nació de una historia de amor, un poco todo ese proyecto es amor. Pero sí que hubo un momento en el cual, pues, el tema de género, yo justamente de género o de miedos, pues no encajaba, ¿no? Y a María, ella se quedó embarazada, se casó, un secreto que me dio, que es un secreto un poco de polichinel, ¿no? Pero es que María se casó embarazada. También. Entonces es como, y yo me separé de Ahmed porque no me quería casar y, bueno, estaba embarazada porque necesitaba más tiempo, más respeto. Y, bueno, yo creo que ahí un poco ese tema es de género, es un poco el pre, ¿no?, de toda esa historia. Ahora no hay ningún... Bueno, ahora sí que sola, puedo, una persona que esté sola, que sea hombre o mujer, podemos, yo creo, llevar a cabo con apoyo y con cariño a la educación de nuestros hijos, ¿no?
Obviamente son historias paralelas, la tuya y la de María. Y enlazando esto que decías, ¿no?, sobre el tema de las tradiciones y los roles, es interesante el paralelismo que estableces entre el vestido de novia de María y la ropa que te ofreció a la madre de Ahmed para el nacimiento de Zeli. Es una imagen que cuenta, ¿no?, muchas cosas.
Hombre, estaba un poco asustada yo cuando estaba en Egipto. Bueno, ver incluso a la familia de Ahmed, que yo lo conocí un poco, nosotros nos conocimos en otro contexto, en Beirut, eso también es una parte de la historia. solo los dos, ¿no? Fuera de cualquier contexto o presión familiar. O sea, una vez luego llegué a Egipto, pues claro, Ahmed es Ahmed, pero claro, tiene una presión familiar bastante fuerte, y las niñas de su familia a los 13, 14 años, bueno, 13 ya estaban... Ya estaban prometidas, ¿no? Y entonces yo era como, uff, a mí me dio mucho miedo, la verdad. Yo vivo de una forma muy libre. He tenido miedo y, bueno, de que pueda pasar algo, de que Zevi no pueda tener al final una infancia feliz.
Pues Severin Sajú, un gran plaer conèixer també aquest projecte gràcies a l'Anna Surinyac, aquest projecte Maria, una història d'amor, que al final, en definitiva, es tracta d'un projecte sobre posar la vida al centre, sobre les cures. Penjarem algunes d'aquestes fotografies que hem comentat a les xarxes socials del programa. Severin, un abrazo, un besito para Zeli també.
Muchísimas gracias por dejarme hablar, ha sido muy, muy emocionante, muy, muy bonito.
Anna, un plaer.
Un plaer, un abrazo, aviat. Se ve.
Un besito. Adiós.
Tanquem el programa sobre conciliació i precarietat, un programa que hem fet possible a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, Dolors Joanol a la producció i els nostres tècnics Martí Cuny i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
corazón.